Entendre, tenir una idea clara de les coses, va molt més enllà del coneixement i la ignorància. Per això ens preguntem, què és allò que no enteneu?
No ho entens, que no ho entens, per mi que no ho entens, que no ho entens, que no.
Aquesta nit sabrem què és allò que no entén el jurista Agustí Carles, membre del col·lectiu Drets i Constituïm i especialista en dret processal. Durant el judici del procés ha estat fent d'intèrpret per al setmanari La República per tal de fer més comprensibles els conceptes jurídics i en el darrer número publicat dissabte passat ha plantejat l'1x1 del judici en referència al paper dels jutges, de les acusacions i de les defenses. La finalitat, saber el paper de cadascú en aquest partit i com l'ha jugat. Agustí Carles, bona nit i gràcies per l'atenció.
Oh, molt bona nit.
Fins que arribi la sentència no sabrem el resultat del partit o ja se'n pot perfilar un?
Bé, hi ha dos teories. La teoria majoritària és que tot està molt decidit, ja es va decidir des que va començar això, i l'altra, doncs, l'esperançadora de que realment es faci justícia i aquests magistrats es reuneixin en consciència i a partir del que han vist i sentit, doncs dictin una sentència justa, que és el que tenim esperança alguns.
52 sessions, 12 processats i més de 400 testimonis, a més dels jutges, les acusacions i les defenses. Agustí, quins han estat per tu els principals protagonistes d'aquest partit?
El principal protagonista ha sigut el president Marchena, que lògicament, defès que estava donant-se en directe i que era un judici, al nostre entendre, històric per la democràcia espanyola, doncs ha volgut agafar un paper molt important que en principi el president no hauria de tenir, però en aquest cas, amb totes les seves excepcionalitats de voler reformar la llei o adaptar-la, la llei, una llei molt antiga del segle XIX, a actualitzar-la, doncs ha descol·locat molt a les defenses i també les acusacions a l'hora de plantejar el judici, no? Això ha fet que hagi tingut tots uns canvis, els observadors internacionals també ho han fet constar, i això hem de veure ara si totes aquestes alteracions del que nosaltres diem la praxis judicial doncs té unes conseqüències a la sentència o no les té, o si això ha produït doncs una vulneració de drets de la defensa, el famós tema de que un testimoni no li puguis ensenyar el vídeo en el que ell està declarant i tu ho estàs veient. Això, per exemple, no havia passat mai amb els anys que portem tots d'exercici, no? Que és una cosa inhabitual totalment. Per què s'ha fet? No ho sabem.
I qui més?
Bé, protagonistes, bé, tots han estat, però sobretot potser hauríem de destacar, jo entraria, ja vaig fer l'1x1, en el fiscal Zaragoza, que com vaig posar en el meu article, doncs, com diríem, Piqué, es contigo empezó todo, i és el fiscal que des del 2015, ens hem assabentat ara, que des del 2015 ja estava investigant aquest tema, quan, lògicament, si des del 2015 estava produint-se una rebel·lió, com és que tarda tants anys en exercitar-la, no? I això ens ha sorprès moltíssim, és una praxis que està prohibida pel Tribunal Constitucional, i ens ha sorprès que ell mateix ho ha reconegut, que des del març del 2015 diu, jo els estava investigant a vostès. I clar, això també ha sigut un altre dels protagonistes que s'ha anat durant el judici descobrint amb qui investigava, que era el senyor Baena, què investigava, i bé, hem descobert totes les anomalies processals que les defenses han aprofitat per anar denunciant, clar.
I després?
Bé, després tenim, jo crec que els advocats defensors, jo crec que han fet una feina de coordinació molt hàbil, molt ben treballada, han treballat moltíssim. Jo, com a observador, que els he sentit minut a minut, perquè m'he sentit tot el judici, des del meu despatx, lògicament i com a observador, i algun d'ells els conec professionalment, crec que han fet una feina immillorable. Jo crec que tothom que ha volgut seguir una mica el judici ho ha vist, estava molt preparat, sabia molt bé què estàvem buscant, i jo tinc la convicció de que han aconseguit demostrar que tot això és una rebel·lió inventada, és un delicte inventat, és tot una venjança de l'Estat pel famós tema que diem sempre de la unitat d'Espanya, i crec que en Benet Salellas li va recordar molt bé a la sala de que la unitat d'Espanya no és cap dret en si mateix, és un concepte, però no és cap dret. I davant d'això hi ha els nostres drets fonamentals que no es poden contraposicionar a davant d'una unitat d'Espanya. I aquest ha estat el debat durant les 52 sessions.
El judici del procés, Agustí, està vist per sentència, però queda la part més important, precisament la sentència. Avui llegia l'articulista Antoni Puigvert a les pàgines d'opinió de La Vanguardia, on resumia l'actual situació catalana i espanyola com una derrota col·lectiva i deia que només una sentència intel·ligent podria salvar-nos. I estàs d'acord?
Sí, estic totalment d'acord, perquè si tornem a fer una sentència com la de l'Estatut, això ja és el final. És a dir, la sentència de l'Estatut, quan hi havia el president Montilla, se'ls va estar advertint de dir, compte, que això és molt delicat, compte que els gerros trencarà, no van fer cas, va sortir la sentència de l'Estatut i estem on estem. Per tant, ells sabran si volen fer una sentència de l'Estatut o una sentència justa on col·loqui tot això i torni tot al lloc polític, acabi d'aclarir tot el que va passar, que si hi ha algun tipus de responsabilitat, doncs que s'assumeixin, però això s'ha de solucionar, com tots hem dit sempre, en l'àmbit polític. Uh-huh. I per tant, si una sentència dura d'una venjança, de dir el rei ha donat l'ordre i aquí s'ha d'escarmentar aquests senyors perquè no hi tornin, si ho volen fer, doncs tindrem la sentència de l'Estatut segona i ja sabrem el que vindrà després.
Tu què creus que decidirà el Tribunal Suprem? Sé que no és fàcil de dir, però així una mica per intuïció.
Ui, és molt difícil això d'intuïció, perquè nosaltres parlem com a juristes diem que això haurien de sortir tots absolts i dir que això ha estat una protesta, un exercici de drets legítims, que hi ha hagut algunes desobediències, evidentment puntuals, però desobediències totalment justificades. No és el mateix desobeir perquè et dona la gana que desobeir perquè tens un mandat democràtic que et diu, senyor, vull anar cap aquí. Això s'ha de valorar. Això seria el normal. Però, clar, tinguent en compte de com ha començat tot, qui ho va començar i com ho volen acabar, jo tinc la mala estrogança de que això acabarà malament amb unes condemnes importants, de manera que pensen, mentre els tinguem a la presó, això s'haurà acabat, i crec que serà una altra vegada un altre error important que faran, perquè això no té aturador i continuarà. Si no estan ells, tindran d'altres.
I si fos així, després s'ha d'esperar en les instàncies internacionals?
Sí, no, s'ha d'esperar, no. Com heu pogut anar veient, s'ha anat treballant tot al mateix temps. L'opinió del grup de treball de Nacions Unides és molt important. És una opinió que té l'estat espanyol 6 mesos per complir-la i, per tant, me sembla que ho vaig calcular l'altre dia, el 27 de novembre del 2019, si això no està fet, doncs, lògicament, Nacions Unides pot prendre mesures contra l'estat espanyol. Mesures de tot tipus, des d'expulsions d'organismes de drets humans, hasta sancions econòmiques. Vull dir que al mateix temps que va passar el judici pel que fa al camí com a Tribunal de Drets Humans, hi ha tot l'organisme com Nacions Unides i altres organismes internacionals que estan treballant també i ja tenen l'alerta posada en Espanya i ho aniran seguint. Per tant, no només ho hem de jugar tot el judici i la seva evolució, sinó que s'està jugant moltes altres partides al mateix temps. I això és important saber-ho.
Ens ho diu el jurista Agustí Carles, membre del col·lectiu Drets i Constituïm i expert en dret processal. Ha estat advocat de Carme Forcadell abans que ho fos Olga Arderiu i durant el judici del procés ha estat fent d'intèrpret per al setmanari La República per fer més comprensibles els conceptes jurídics. Per cert, en aquest darrer número de La República, en el teu 1x1, descrius Marina Roig, l'advocada de Jordi Cuixart, com a lluitadora i de veu dèbil, dolça i agradable, i fas un parèntesi per recordar la veu radiofònica estil Nit dels Ignorants. Gràcies pel detall.
No, també em fa pensar molt en la teva veu. Tu tens una veu superagradable a la nit i bé, i tota la gent que treballeu en ràdio a nit teniu aquestes veus que són acaronadores, que són veus molt agradables que et fan passar la nit tranquil·lament. I mira, aquell moment va venir un lapsus i potser com a oient de la Nit dels Ignorants doncs va venir al cap aquesta idea per voler reflectir que tot i que era dolça i agradable, doncs era lluitadora, que crec que era el paper que ells li tocava fer i crec que tothom l'ha tingut molt en consideració i dins de la sala el mateix Marchena, al final me consta que quan va acabar el judici doncs la va felicitar, de dir hem tingut els nostres rifirrafes però ets una gran jurista, li va reconèixer, no?
I què és allò que no entén Agustí Carles?
Mira, m'has fet, jo és una pregunta que quedarà la gent molt parada. Jo tinc una formació, ara ja no tant, però com molt jove vaig ser una formació molt cristiana, aquestes coses de que a vegades la vida de col·legis de capellans i tal, i jo sempre quan viatjo, sempre miro a tota la gent i penso, tots som fills de Déu. I aquesta pregunta, que pot sobtar molt, me la faig com volem dir, segur. No, és allò que et queda una pregunta de dir, estan diferents, gent de diferents races, i aquesta idea que ens van educar, ens van educar la religió, de que tots eren fills de Déu, i quan hi ha tanta maldat al món, me queda aquest dubte, quan viatjo molt, doncs a vegades m'ha aquest dubte amb aeroports, amb avions, amb trens, miro la gent, i me queda aquesta pregunta. I aquest és molt profunda, però aquestes hores de la nit potser també se la pot fer algú, no sé.
I tant que sí, som tots germans, és molt interessant. Moltíssimes gràcies, Agustí Carles. Una atenció i una abraçada.
A vosaltres, molt bona nit.